L'informatiu de Mutel. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutel.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de qui us parla, Domènec Ramal, a l'hora de donar-vos la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Repassada la crònica informativa de la jornada, la d'avui dimarts 17 de febrer, que com és habitual diàriament us oferim des d'aquí, des de la sintonia de proximitat i amb la col·laboració dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Temps d'actualitat que avui obrirem parlant de la marca Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, una marca que sembla ser es posarà en marxa abans de la propera Pasqua. El reglament de la nova marca permetrà a productes, béns i serveis del territori usar el logotip durant un període de 3 anys prorrogables. El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, es compromet amb la plataforma en defensa de l'Ebre a impulsar conjuntament l'informe pendent sobre la xarxa Natura 2000. I amb la mirada posada en les properes eleccions municipals, avui parlarem també de la presentació del candidat de Convergència i Unió a les properes municipals a l'Ametlla de Mar. Joan Pere Gómez Gómez va presentar el seu projecte aquest passat cap de setmana. També aquest cap de setmana Esquerra Republicana de Catalunya Amposta ha signat novament un pacte amb Esquerra d'Amposta de cara a les properes municipals, un pacte que vol ser el punt de trobada de totes les forces independents i d'esquerres a la capital del Montsià, tant de les que es presenten als comicis com de les que no. Al Parc Natural del Delta de l'Ebre efectuen cremes controlades per millorar el medi ambient del territori. Parlant dels atractius turístics també de les nostres terres, avui destacarem que la revista francesa Gourmand s'endinsa en la gastronomia i la resta d'atractius de les Terres de l'Ebre de la mà del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. A la Sénia, ahir van rebre la visita del director general d'Indústria, Antoni Maria Grau. Recordarem com va anar aquesta visita i en la recta final del nostre temps d'actualitat avui la dedicarem a l'Aldea, un municipi on es preparen diferents activitats de cara al proper mes de març. Activitats i convocatòries com la inauguració de la pista de bitlles, la celebració de la 5a edició de la plantada al Xoperal i també ultimen preparatius per a l'11a edició de la Festa de l'Esport Aldea. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'Informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat tractant temes de l'àmbit mediambiental. La marca Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, començarà a funcionar de manera efectiva i reconeguda abans de la propera Setmana Santa. Així ho va avançar en el dia d'ahir el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí. Els membres del Consell Consultiu, reunits ahir dilluns a la tarda a Tortosa, van poder conèixer de primera mà el contingut del reglament que s'ha d'aprovar el proper dia 3 de març i del logotip de la reserva, com a elements identificadors que han de permetre promocionar productes, béns i serveis del territori. Les empreses i entitats que vulguin fer ús de la marca, segons consta el nou reglament, podran fer-ho al llarg de 3 anys prorrogables si complixen els requisits específics. L'aprovació del reglament d'ús i del logotip definitiu de la marca són ja els passos definitius abans de la posada en marxa efectiva. El procés s'ha allargat durant mesos i el seu resultat ha estat presentat públicament ahir dilluns a la tarda en un acte presidit, com dèiem, pel mateix conseller. La idea, un cop se sotmeti a aprovació el proper 3 de març, és que entre en funcionament abans del període de vacances de la propera Pasqua. De cara a l'estiu, per vendre turísticament i des del punt de vista dels recursos, podria ser una eina molt important per dinamitzar el territori. Escoltem les declaracions que a l'Agència Catalana de Notícies feia el conseller Josep Maria Pelegrí, en este cas anunciant que l'aprovació del reglament permetrà ja posar en marxa la marca abans de la propera Pasqua.
Hi ha unes normes específiques per cadascun dels tipus de productes, d'olis, d'arròs, etc. No? Per tant, cada sector, cada segment té la seva especificitat, com ha de ser per utilitzar, etc. per tant, un cop aprovat això, doncs de seguida es podrà aprovar. De fet, estem al mes de febrer, si això es fa el 3 de març, doncs jo crec que per Setmana Santa estarà de sobres implantat, i a partir d'aquí, doncs amb l'estiu, de cara a vista l'estiu, per vendre turísticament i per vendre des del punt de vista de recursos, jo crec que podrà ser una eina molt important per dinamitzar, és un dels objectius també de la regió de la Biosfera de les Terres de l'Ebre, aquest territori.
El conseller destacava també les seues declaracions, el model de governança i la presentació del logotip definitiu en el marc d'aquesta reunió celebrada ahir a la tarda a la seu de la Cambra de Comerç de Tortosa, la reunió del Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera. Josep Maria Pelegrí.
Presentar un model de governança. La Reserva de la Biosfera s'ha de fer i s'ha de governar, s'ha d'estructurar la governança que hi ha d'haver en aquesta organització, i després el que es presenta és també el que és la marca, el que és el logo, el que és aquella identificació de productes, de serveis, de territoris que estiguin identificats en la Reserva de la Biosfera. Per tant, aquest és un pas més important, estratègic, transcendent, perquè la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre vagi agafant i prenent el cos que es mereix i que la pròpia gent del territori, recordi que això és un procés que va de baix cap dalt, ha volgut. Per tant, això està participat per totes les institucions avui.
El reglament precisament defineix les condicions concretes a partir de les quals productors, establiments i entitats podran sol·licitar voluntàriament en tots els casos l'ús de la marca dels seus productes, béns i serveis un cop superen el procés d'avaluació i acreditació per part del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, organisme de nova creació sobre el qual pivota el comitè avalador de la marca. Les sol·licituds, que es podran presentar al mateix COPATE, als Consells Comarcals, a la Cambra de Comerç o a través d'internet, hauran de superar requisits com estar elaborats, obtenir-se o realitzar-se dins la zona de la reserva o la seva àrea d'influència. S'ha pensat, en este sentit, que en formen part productes com l'oli, l'arròs, la fruita dolça, l'horta, els cítrics, els fruits secs, els vins, els ous, la mel, els càrnics, la pesca, els bivalves i l'artesania alimentària i la no alimentària. Serà important també la traçabilitat en el cas dels productes agroalimentaris, fet que podria acabar excloent-ne alguns. També s'estableixen les condicions que han de complir allotjaments, restaurants, centres d'interpretació i serveis turístics de la reserva. Un cop aprovada, els sol·licitants assumixen un contracte d'ús de la marca per 3 anys que es podrà revisar. El reglament, però, defineix també els criteris per presentar el logotip al costat de les marques comercials amb l'objectiu d'evitar que es desvirtue. També s'han previst mecanismes que eviten la banalització i en garantisquen la seva protecció legal. La segona reunió del Consell Consultiu, del qual en formen part les institucions, els municipis, entitats i empreses, ha posat també sobre la taula el model de governança de la Reserva de la Biosfera al voltant del nou COPATE, integrat, recordem, pels 4 Consells Comarcals, Ajuntaments, Generalitat i Diputació, que pretén fusionar 5 consorcis de gestió ambiental i té una de les seves 5 àrees específicament dedicada a la gestió de la marca.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim encara fent-nos en ressò de la visita que el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, feia en el dia d'ahir al nostre territori. El conseller es va comprometre, en este cas i parlant ja d'un altre tema, amb la Plataforma en Defensa de l'Ebre, a treballar de manera coordinada i conjunta per impulsar la redacció de l'informe sobre l'afectació del Pla Hidrològic de l'Ebre sobre els espais de la xarxa Natura 2000. En teoria, l'acord ha de permetre desencallar definitivament l'elaboració d'aquest document que la Plataforma reclamava des de feia mesos per demostrar davant la Comissió Europea els efectes perjudicials de la planificació hidrològica aprovada pel govern espanyol sobre el tram final del riu. Abans de 15 dies, representants del Departament i del moviment antitransbassament es reuniran per definir un calendari. Una quinzena de militants antitransbassament es van concentrar ahir a la tarda, tal com avançàvem ja en este temps d'actualitat, per rebre el conseller a Tortosa amb una pancarta i entregar-li un paquet de sal, el símbol de la destrucció del delta, si es manté la planificació i els cabals ambientals que inclou. A través de la mediació de la delegació del govern a les Terres de l'Ebre, el conseller havia accedit prèviament a reunir-se amb representants de la plataforma, els quals li van traslladar, com ja ho van fer la passada primavera, la seva preocupació davant del retard continuat de l'informe des de fa mesos. El portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, reiterava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies la importància del document en la lluita contra el pla hidrològic al davant de les altes institucions europees a Brussel·les. Manolo Tomàs.
No s'ha quedat exactament una data concreta, però confiem que en aquestes reunions que tindrem els 15 dies podrem tindre una data concreta. Aquest document per altres era molt important al mes de novembre de l'any passat, que era quan el govern espanyol se reunia amb la Comissió Europea per discutir el pla hidrològic. Encara té molt de valor a efectes de lo que seria la defensa jurídica en contra del pla hidrològic a nivell europeu. Per tant, treballarem conjuntament, esperarem a veure els resultats d'aquestes reunions i el que esperem és que el més ràpid possible pugui tindre aquest document per enviar-lo a on se mos ha demanat, que és a la Comissió Europea.
Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Pelegrí, explicava que un canvi de criteris normatius de la Unió Europea ha acabat retardant l'elaboració d'aquest informe.
Nosaltres hem esperat que, d'acord amb la Comissió Europea, que ha modificat els criteris per fer noves zones d'especial conservació, les zones ZEC, quan estigui acabat, que ja està acabat aquest informe i aquesta delimitació, nosaltres ara hem començat a fer i tenim uns indicis, com ja els he ensenyat també, de les possibles afectacions. Per tant, un cop el Departament de Territori ha fet, d'acord amb els criteris de la Unió Europea, aquesta modificació de les zones d'especial conservació, nosaltres ja hem començat a treballar. Certament no hem acabat l'informe, així se'ls ha traslladat, i els he proposat que abans de 15 dies, per tant, en 15 dies com a màxim, hi haurà una reunió que portarem un cronograma, que a més els hi portarem els tècnics que fan els informes que nosaltres en què es basen per fer els informes, i els hem ofert que si ells tenen algun tècnic d'especial rellevància que ells volguessin que participessin en aquesta comissió, doncs que també ens el diguin, que l'incorporarem a la comissió.
Manolo Tomàs ho reconeixia en la seva intervenció, en les seues paraules, aquest informe pren especial rellevància davant la negativa de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i també del govern espanyol de revisar els cabals ambientals, uns cabals que finalment hauran també de valorar des de Brussel·les. Per la seva banda, tal com el conseller en declarava, en el termini de 15 dies es mantindrà una reunió a la seu del departament a Barcelona, una trobada que haurà de definir el calendari per a la redacció i disposar definitivament d'aquest informe i elaboració en el qual hi participaran els tècnics de la Generalitat encarregats de la tasca i també els membres que la Plataforma en Defensa de l'Ebre proposa per a que puguem participar en aquesta comissió.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 13 de febrer al 8 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera acompanyats amb el vi de la Déu Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Informatiu inútil.
Seguim ara en crònica política amb la mirada posada en les properes eleccions municipals del mes de maig. Joan Pere Gómez Comes es va presentar aquest cap de setmana com a candidat per Convergència i Unió al municipi de l'Ametlla de Mar. Gómez i Comes, a la sala de la Societat Cultural el passat divendres, va mostrar les línies de treball a seguir al públic assistent com a candidat de Convergència a l'Ametlla de cara a les properes municipals del mes de maig. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Joan Pere Gómez i Comes es presenta com a candidat de Convergència i Unió a l'Ametlla de Mar de cara a les eleccions municipals que tindran lloc el proper mes de maig. Gómez i Comes, a la sala de la Societat, el passat divendres va mostrar les línies de treball a seguir al públic assistent. D'una banda, el candidat de Convergència i Unió va mostrar el seu compromís per la reducció del deute també la dinamització econòmica i la creació de llocs de treball al municipi. D'altra banda, Gómez i Comés va remarcar la necessitat de cercar inversions exteriors per a l'Ametlla de Mar, això sí, tenint en compte la preservació del medi ambient i l'alt valor natural de la cala. El candidat també va parlar del que va denominar com a micropolítica, és a dir, la política de proximitat, de contacte directe amb el ciutadà. Gómez i Comés va remarcar també que és conscient que la gestió del dia a dia també requereix i exigeix esforç i compromís. Escoltem-lo.
Haver pres la decisió d'encapçalar la llista de Convergència i Unió i poder ser l'alcaldable és per mi una de les satisfaccions més grans que puc tindre com a persona. Per això puc dir que treballaré amb cos i ànima per al meu poble i, en definitiva, amb els eixos més principals, que són el tema de la proximitat, la participació ciutadana i la transparència. Això, aquests 4 anys que he estat treballant al govern m'han servit d'experiència per a dir que buscaré totes aquelles inversions que facin falta per seguir treballant pel nostre poble i per fer allò que un dia vaig somiar, que és la cala, l'espill de les Terres de l'Ebre i el mirall de Catalunya.
El candidat de Convergència i Unió a les municipals va estar acompanyat per l'alcalde de Tortosa i senador Ferran Bel. Bel va destacar el treball i experiència de Gómez i Comés aquests darrers anys a la subdelegació del govern a les Terres de l'Ebre. Per la seva part, Mari Carmen Martí, regidora de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, va remarcar el tarannà del candidat de Convergència i Unió, caracteritzat per la seva proximitat i responsabilitat.
Gràcies, Olga, i també amb la mirada posada en els propers comicis municipals, Esquerra Republicana de Catalunya ha signat novament un pacte a Amposta amb Esquerra d'Amposta de cara a les municipals el 24 de maig, a la vegada que aquestes forces volen convertir-se en el punt de trobada dels independents d'esquerres i de les formacions polítiques d'esquerres que no es presenten als comicis, com per exemple a la capital del Montsià és el cas de l'ESCUP. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Els moviments que ara les eleccions municipals del proper mes de maig comencen a produir-se és ara la secció local d'Esquerra Republicana d'Amposta i el partit d'Esquerra d'Amposta, que han renovat el seu acord de coalició per presentar-se plegats una vegada més a les properes eleccions municipals del mes de maig, com han fet els darrers 20 anys. Amb aquesta coalició també es volen intentar incorporar els diferents partits que no presenten llistes i també els independents. Així ho explicava el cap d'Esquerra Republicana, Adam Tomàs.
A nosaltres, aquesta plataforma, Esquerra d'Amposta, la utilitzarem per a incorporar tota aquella gent que hagués pogut participar d'aquestes candidatures de trencament en esta vella política. Esquerra d'Amposta li obrirà les portes a gent que es vulgui incorporar, a més d'altres formacions polítiques que en aquests moments també han presentat candidatura, i sobretot també el tema d'independents que venen de la societat civil. Volem fer una candidatura que sigui el més semblant possible a la nostra ciutat.
El cap d'Esquerra Republicana ha dit que aposta per la regeneració política, la transparència i també per la participació ciutadana. És per això que es posarà en pràctica també, mitjançant les noves tecnologies, un número de WhatsApp on els ciutadans podran explicar i mostrar les seves inquietuds respecte a la ciutat.
El 28 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta, al pavelló firal de la ciutat. Una festa amb molt de gust. La millor manera de conèixer aquest sa i típic producte del Delta. La Festa de la Carxofa a Amposta.
I del 28 de febrer al 29 de març, 12ena jornades gastronòmiques de la carxofa als restaurants Amposta i Poblenou del Delta. Per conèixer l'àmplia varietat de la cuina de la carxofa.
No hi faltis, te'n llaparàs els dits.
Organitza Ajuntament d'Amposta, regidories de comerç i turisme.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara parlant de qüestions mediambientals. Parlem d'aquestes cremes controlades que s'estan portant a cap al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Des de Ràdio Delta, en temes d'informació, Lluïsa Bertomeu.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Medi Natural està executant durant aquest mes de febrer cremes controlades al Parc Natural del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir l'acumulació de biomassa i matèria orgànica en ambients humits que actualment compromet el moviment de la fauna que habita. En aquesta època de l'any, la vegetació reuneix les condicions òptimes per a realitzar aquesta operació i no afecta el període reproductiu de les aus. L'objectiu és evitar la crema de superfícies excessives sobre una zona anomalada. mateix any. Per tal que l'impacte sigui el mínim possible, es cremen les zones designades de forma fraccionada en 4 o 5 anys. El foc té un efecte positiu sobre el senillar perquè elimina restes vegetals mortes i el nou senill surt a la primavera amb més vigor, com així explica el tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Fermín Morales.
Durant els mesos de febrer sempre aprofitem que comença la bona hora i uns dies que fa bastant bona hora i una mica de vent per a realitzar les cremes sempre controlades. En principi és la matèria vegetal que ha mort durant l'hivern i que és una acumulació de matèria orgànica i en ambients humits com el Parc Natural del Delta de l'Ebre, això només provoca problemes d'anòxia, de podrició d'aquesta matèria. I la crema és un factor oxidant i eliminem aquesta matèria orgànica. I a part, aquesta brossa, si es queda sobre el terreno, també és un impediment perquè la fauna pugui fer les seues funcions vitals de reproducció i alimentació. O sigui que és una neteja en general.
Per aquest 2015 s'han definit 6 unitats d'actuació que inclouen 35,2 hectàrees. Les feines les executarà personal del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals i del Cos d'Agents Rurals amb la direcció i coordinació del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals i els tècnics del Parc Natural. Està previst realitzar la crema controlada de senill a les zones Zona 12, la Platjola, Ullars de Baltasar i altres petites àrees disperses de les zones naturals del Delta.
Gràcies, Lluïsa. Continuem ara parlant de temes relacionats amb la promoció dels atractius turístics del territori. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha organitzat, conjuntament amb l'Agència Catalana de Turisme, una estada per a periodistes de la prestigiosa revista francesa Gourmand, revista especialitzada en gastronomia, per donar-los a conèixer els atractius culinaris i turístics de les Terres de l'Ebre. Una de les visites, en aquest sentit, la van realitzar al restaurant Les Moles d'Ulldecona. La revista francesa, amb una forta repercussió al seu país, és una publicació bimensual amb una tirada de gairebé 255.000 exemplars i una mitjana de 600.000 lectors, la major part dels quals són dones. La primera jornada la van dedicar a conèixer el restaurant Les Moles d'Ulldecona, ja que un dels requisits de la visita era poder conèixer de primera mà una recepta d'un restaurant amb estrella Michelin. Aquest establiment, amb el xef Jeroni Castell al capdavant, va rebre aquesta distinció l'any 2013. La segona jornada de la visita, seguint amb la gastronomia com a eix principal del dia, va començar amb la visita al molí de Rafelet, a Deltebre, i després la comitiva es va traslladar fins a la Ràpita per fer una excursió per la badia dels Alfacs, on es van visitar una de les muscleres. Els periodistes hi van poder fer una degustació de musclos i ostres del Delta. La jornada Sant Carles va finalitzar amb una visita guiada a la llotja del peix per tal de conèixer el seu funcionament. Seguint el programa, s'han visitat també arrossars de la zona del Delta, s'han fet observacions d'aus i es va realitzar un creuer per la desembocadura. També es va visitar un particular que els va mostrar l'elaboració del chapadillo, una especialitat típica a base d'anguila, les quals, després de netejar-les i posar-les amb salmorra, es posen en un lloc ombriu, sec i airejat fins que estan ben seques. Aquesta menja es conserva molt de temps i antigament s'elaborava per tindre provisions per a èpoques de l'any amb menys bonança. El programa va finalitzar amb la visita al Centre d'Interpretació Mel Múria, al Perelló. Per a l'elaboració d'aquest programa, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha comptat amb la col·laboració dels patronats i oficines de turisme de Sant Carles de la Ràpita i de Deltebre, del xef Jeroni Castell i del seu restaurant Les Moles, així com també amb la col·laboració d'altres empreses del territori.
Nove concurs literari i artístic 21 d'abril del 2015. Història, cultura i tradició de l'aldea. Modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, trucar al 977 45 00 12, 977 45 00 12, o escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea i col·labora Diputació de Tarragona. Recorda que el termini d'admissió de les obres s'iniciarà l'1 de desembre del 2014 fins al 31 de març del 2015. Nove concurs literari i artístic 21 d'abril del 2015 a l'Aldea.
L'informatiu Emute.
I a la recta final del nostre temps d'informació parlem avui també de la visita que el director general d'Indústria del Govern de la Generalitat, Antoni Maria Grau, feia en el dia d'ahir, dilluns, a la població de la Sénia. Grau va visitar la població senienca per conèixer de primera mà la realitat de la indústria del moble. Després d'una reunió amb els membres del consistori de l'Ajuntament senienc, el director general d'Indústria va visitar també dos fàbriques locals, va conèixer el Centre Internacional de Negocis de la Sénia i el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya, també situat al municipi senienc. Allà va tindre lloc una reunió de treball amb diferents sectors vinculats a la indústria principal de la població, la del moble. El director general es va mostrar sensible amb la problemàtica viscuda durant la crisi en aquest municipi del Montsià i va manifestar també el suport de l'administració a les iniciatives i projectes que arriben des de la Sénia i que ajuden a millorar l'economia local i, per tant, la del país. I de la Sénia on anem cap a l'Aldea, en este cas amb la mirada posada en el futur immediat, per destacar un parell de punts de l'actualitat que des d'aquell municipi ens arriben. A l'Aldea, concretament, han previst des de la regidoria d'Esports per al diumenge 8 de març la inauguració de la pista de bitlles a les 11 del matí. La nova pista es troba ubicada a l'avinguda Robert Graupera, cantonada amb el carrer Terra Alta, a la zona de la Unió Esportiva Aldeana. Això serà, com hem dit, diumenge 8 de març a les 11 del matí. Prèviament, a partir de les 9, tindrà lloc la tirada comarcal de bitlles del Baix Ebre i Montsià i la celebració també d'un esmorzar popular. Encara amb activitats d'agenda, dir també que des de la Regidoria de Medi Ambient i Pagesia de l'Ajuntament Aldea informen que diumenge 15 de març tindrà lloc la cinquena plantada al Xoperal. A les 11 del matí tindrà lloc la trobada a l'esplanada de l'ermita per netejar els vorals i realitzar la plantada d'arbres. Es recomana d'assistir en aquesta activitat a peu o amb bicicleta. I per últim, i encara amb notes d'agenda des de l'Aldea, i en este cas a través de la Regidoria d'Esport, s'està preparant per al divendres 20 de març la 11a edició de la Festa de l'Esport Aldea al Pavelló Poliesportiu Municipal. Una festa que vol premiar l'esforç general visualitzant-lo amb una sèrie de grups o persones que d'alguna manera poden significar un exemple a seguir per part de la resta de practicants esportius del municipi. Es desitja, i aquest és l'esperit real de la cita, contribuir a la millora de les pràctiques esportives i a l'augment de la motivació per part de tota la comunitat del municipi. Els premis anuals de l'Esport Aldeà es divideixen en diferents apartats, com el premi al reconeixement a les entitats, a la projecció esportiva, a la constància i l'esforç, al voluntariat, al millor esportista, així com també mencions especials a títol pòstum i mencions especials de l'Ajuntament.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
I aquests núvols que són presents en pràcticament tot el país i que continuaran així durant la major part de la jornada. Fins i tot, alguns d'aquests núvols estan donant precipitacions de caràcter feble, els veurem en el radar meteorològic, són gotetes, més que no pas pluja, que apareixen i desapareixen, cauen, mullen una miqueta, si és que arriben a mullar, ja veuen que són molt poqueta cosa, però continuaran així. De fet, en el pronòstic, marquem aquests, bàsicament, cel tapat i aquestes gotetes, petites gotetes que poden anar caient al llarg de la jornada. Alguna nevada encara a la Vall d'Aran o les zones altes del Pallars Sobirà, Principat d'Andorra. Durant el matí, la tendència serà que les clarianes es vagin obrint de nord a sud al llarg del migdia o durant la tarda. Les temperatures quedaran més curtes. Avui, justament, aquesta presència dels núvols fan que l'ambient sigui suau ara, però a migdia faran que sigui fresc. I atenció a l'estat de la mar, que estarà molt alterada, i aviso al Servei Meteorològic de Catalunya d'aquesta mala mar que esperem durant tota la jornada d'avui. Temps més ennuvolat a l'arxipèlag Balear i cap a la zona d'Alacant, amb alguna tempesta que pot descarregar amb moderada forta intensitat, sobretot cap a la serra de Tramuntana o cap a zones de muntanya d'Alacant, però els pròxims dies aquí a Catalunya, en general, tranquil·litat meteorològica, continuaran les pluges pel sud i les temperatures tendiran a pujar.
Amb la previsió del temps, una jornada més, hem arribat a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. També el d'avui, dimarts 17 de febrer, ha tingut el control i edició dels continguts qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.